L'historiador Xavi Domènech va oferir dilluns al Terra Dolça la conferència La pèrdua de drets a l'estat espanyol, organitzada per l'Assemblea pels Drets Socials. El nostre company d'informatius, l'Adrià Claramunt, va poder parlar amb ell sobre la crisi actual i també d'altres temes.
Ens acompanya l'historiador Xavier Domènech, que aquest dilluns ha protagonitzat a l'espai Terra Dolça la xerrada La pèrdua de drets a l'estat espanyol dins del marc dels actes reivindicatius del 1 de maig. Bon dia.
Bon dia.
Quin significat té avui el 1 de maig?
Bueno, no ha deixat de tindre el significat que ha tingut sempre, que és el dia per antonomàcia de reivindicació dels treballadors des de finals del segle XIX, quan es constitueix per intentar aconseguir les 8 hores. I jo crec que en un moment d'agressió absurda sobre les condicions laborals, en el qual hem arribat a una dada històrica en el nostre país, que és que per primer cop el 2012 les rentes empresarials van superar en el PIB les rentes salarials, que això no havia passat mai, i que ens hem posat al capdavant d'Europa en la rebaixa de costos laborals. Si alguna vegada ha tingut sentit l'1 de maig, que l'ha tingut sempre, ara és evidentment el té moltíssim, reivindicar tant les condicions de treball com les condicions de vida que estan patint una agressió enorme aquests últims anys.
Quins drets s'estan perdent ara mateix a l'estat espanyol?
Pues jo diria que gairebé tots, no? És a dir, nosaltres vam viure a partir dels 80 i dels 90... tot un primer procés, els 80 un primer procés de privatitzacions i indústries públiques, els 90 això es va accelerar i es va profunditzar, però ara que estem vivint és un procés directament de reducció dels drets socials, de destrucció dels drets socials, tant pel que fa a sanitat, producte de la política de retallades, tant pel que fa a l'educació, producte de la política de retallades. Per tant, hem passat un moment que al no poder privatitzar-se res més s'han començat a privatitzar els nostres drets. I a més això justifica per sortir de la crisi, quan està, ara ja és claríssim, ja ho era al inici, però ara ja és claríssim que això no ajuda a sortir de la crisi, sinó que l'aguditza. És a dir, totes les polítiques d'austeritat que s'havien postulat com a necessàries per sortir de la crisi econòmica, bueno, han entrat en una etapa de ridícul, pràcticament. És a dir, és de la demostració de tota la base empírica d'aquestes teories era falsa. Hi va haver la primera reconeixement per part de l'FMI de que s'havien fet malament els càlculs. Posteriorment, hi ha hagut aquesta polèmica als Estats Units sobre els articles que justificava l'austeritat, que s'ha demostrat que tota la base de càlcul era falsa. Per tant, no estem parlant d'una reducció de l'Estat ni d'una agressió dels nostres drets com quelcom necessari per superar la crisi, que és com ens han vengut, sinó que no només perdem drets, sinó que aprofundim la crisi.
I com s'explica que s'estiguin retallant drets socials a la població en general per culpa d'una crisi que no ha provocat aquests mateixos treballadors?
Doncs aquesta és una gran pregunta. És a dir, els més afectats per aquesta crisi són els que clarament no tenien cap causa. És a dir, jo crec bàsicament perquè el sistema financer actual i necessita introduir cada cop més diners per pagar la factura de l'especulació que ha viscut els últims anys. I una forma d'introduir més diners en el sistema financer és abaratar costos laborals, és privatitzar drets socials, perquè, com es demostra, la gent segueix pagant taxes universitàries altíssimes, segueix invertint en drets socials, i per tant és un bon negoci. Jo crec que no es tracta tant de preguntar-nos si tot això serveix per sortir de la crisi, sinó preguntar-nos qui, en un crim, un dels mòbils es sàpiga quin surt beneficiat del crim. Jo crec que en aquest cas la pregunta correcta és aquesta. És a dir, hi ha gent que s'està beneficiant d'aquesta situació.
I cal fer, doncs?
Cal resistir, que és el que ha fet molta gent i cada cop més gent de forma creixent els últims anys. Cal resistir, cal anar més enllà de la resistència, perquè és cert que, per exemple, les últimes vagues generals que hem viscut, a diferència de les vagues generals anteriors de la democràcia dels 80 i dels 90, que sempre havien aconseguit alguna cosa. Potser no havien aconseguit tots els seus objectius, però no havien aconseguit alguna cosa. Les vagues generals que hem viscut aquests últims anys, el seu resultat directe ha sigut molt minsa, si no inexistent. I probablement això és així perquè les vagues generals anteriors s'enfrontaven a polítiques de governs i les vagues generals actuals s'enfronten, vulguin o no, a una política de sistema. És a dir, va molt més enllà fins i tot del que pugui decidir el senyor Rajoy o el senyor Artur Mas. En aquest sentit, jo crec que estem vivint que és important la lluita, però la lluita és resistència, perquè la lluita significa reduir les retallades, no acabar-les ni revertir-les, però sí reduir-les, però sobretot és important la lluita per aprendre, per experimentar noves formes d'acció que ens puguin portar a una situació en la qual ja no sigui només resistir, sinó canviar les tornes una altra vegada. Estem vivint un període històric molt similar a dos grans moments, un de finals del segle XIX i un altre de primer terç del segle XX. Primer és la crisi, la primera crisi econòmica del capitalisme, que és la de 1873 a 1894, que és una crisi també llarguíssima, i d'aquella crisi van néixer els sindicats moderns, els partits de masses obrers moderns, va néixer tota una sèrie de noves formes d'acció política que ara estan en qüestió. De la segona crisi, que és la del decret del 29, que en realitat no s'acaba fins al final de la Segona Guerra Mundial, va sortir el franco-populisme, la resistència, que la seva herència són les constitucions europees socials després de la Segona Guerra Mundial. És a dir, cada període d'aquests ha generat finalment una resposta victoriosa, com a mínim, que ha pogut revertir la situació. Jo crec que estem vivint això. El que no sabem encara, fins al final del període no ho sabrem, és que és allò que pot ser útil o no útil. Però si no ho provem, segur que perdem.
Davant d'aquesta situació, els partits, els sindicats tradicionals que han estat rebent subvencions dels governs successius, tenen credibilitat ara mateix per respondre a les necessitats dels treballadors, a les reclamacions dels treballadors?
Aviam, això és un tema molt, molt complex. És a dir, és cert que els sindicats tradicionals van reaccionar tardíament, perquè de fet fins a la vaga del 29 de setembre del 2010, quan ja feia dos anys que vivíem la crisi i ja estàvem vivint períodes de retallades, no hi ha una resposta forta, o un intent de resposta i no massa forta, menys discursivament, dels sindicats. Entre les coses, perquè tenien por de que provocar conflictivitat social pogués comportar que es perdés el tripartit a Catalunya i el PSOE al govern de l'Estat, no volien aparèixer com els culpables de la derrota de l'esquerra. Finalment l'esquerra es va derrotar a escola, no li va fer falta. Tal. Ara bé, segueixen mantenint una gran força entre sectors industrials de la gran indústria. Jo crec que això ho han demostrat en les dues vagues, és a dir, una capacitat forta. Probablement tenen problemes més greus per ser legítims i per encapçalar i per impulsar la mobilització en els sectors del precariat. I els sectors del precariat en aquests moments són majoritaris. Jo crec que aquestes dues vagues també ensenyen això. És a dir, hi ha una mobilització que és sindical, hi ha formes de mobilització noves, les dues vagues, potser amb expressions dures en algun cas, però que són formes de mobilització noves que agrupen a gent que ja no respon als sectors industrials tradicionals. Per això deia que estem en una fase d'experimentació. Probablement els sindicats, tal com van créixer els 80 i els 90, ja no serveixen com a resposta. Altra cosa és que la seva desaparició seria un drama ara mateix també. És a dir, crec que formen part d'una cosa molt més àmplia, el problema és si això ho tenen present o no, i aquesta cosa molt més àmplia són formes de mobilització que són obreres, que són de precariat, que són de l'espai, que són de la vivenda, i que, per exemple, el lideratge més clar en aquests moments l'ha tingut la PA, la Plataforma d'Afectats per Hipoteca, que no és un model sindical, però és un exemple claríssim de la nova situació. Per tant, tenen credibilitat, no tenen credibilitat. Han de formar part necessàriament del que vingui, però ja no poden pretendre ser els monopolitzadors del món de la defensa dels drets socials.
En general, com veu la situació política tant a l'estat espanyol com al procés sobiranista que s'ha endegat aquí a Catalunya?
Vaya pregunta. I l'estat de la nació com està? El procés sobiranista de Catalunya el veig globalment com un intent de retorn a la sobirania, a la proximitat de la gent, per tant de recuperar. Aquesta crisi ha sigut una crisi de democràcia, això és molt evident. És a dir, en la mesura que la majoria de polítiques que s'han fet no han respost ni al que es votava ni als programes electorals, han respost bàsicament al que dictaven els mercats, vol dir que les polítiques que portem 4 anys vivint tenen res a veure amb el tema democràtic. O sigui, no tenen res a veure amb la democràcia formal, si es vol. El procés de lliberació nacional a Catalunya té aquests moments un component molt fort de recuperació de la sobirania nacional, però també de democràtica. Ara bé, com el veig? Com el veig que hi ha jugades fortes per diferents sectors, que no està tan clar que Convergència ho encapçali fins al final, que a més el procés d'independència no hi ha hagut cap creació d'estat propi que no comporti un sacrifici, i que va haver un moment que es va vendre el procés, un sacrifici almenys inicial, després es pot viure millor, però inicialment un sacrifici, i que inicialment en aquest procés es va vendre molt per certs sectors com una miqueta naïf, és a dir, en el sentit que assoliríem la independència de Catalunya i automàticament superaríem la crisi, viuríem fantàsticament bé. I em fa por que precisament aquest discurs tan naïf provoqui que quan les coses es posin dures, perquè necessàriament s'hauran de posar dures si el procés tira endavant, no trobi la majoria social que troben ara mateix. Aquesta és la situació, jo crec, a Catalunya, la situació a Espanya. La situació a Espanya és un bipartidisme que se'n va fer punyetes, i això està claríssim, és a dir, cau el PP i cau el PSOE, no passa com abans que caia un i pujava l'altre, cauen els dos, que això s'accentuarà molt, que apareixeran, diguem, per la dreta, UPyD amb un creixement fort, i Izquierda Unida, i no veig impossible que passi quelcom com Itàlia, és a dir, que emergeixi un moviment de tipus populista fort, i aquí no m'estic referint ni a feixisme, sinó populisme en el sentit més clàssic, contra el sistema tradicional de partits. Això podria passar perfectament. A Itàlia es pensaven que el sistema polític estava molt controlat, i apareix un còmic com el Beppe Grillo i acaba posant potes en l'aire tot plegat. Jo crec que això podria passar també a Espanya i també a Catalunya.
I finalment, com veu algun tipus de moviment com el que han fet, doncs, l'Arcadi Oliveres i la Teresa Forcades, que, bueno, intenten, doncs, fer des de l'esquerra, doncs, intentar argumentar un nou projecte?
Jo veig bé, per dues coses, bàsicament. La primera és perquè són dues persones que arriben a un públic que va molt més enllà del públic militant i que tenen capacitat de transfigurar, i per tant, i la proposta que fan, que és anar cap a un procés constituent que amplia el camp del tema de la independència de Catalunya a un camp molt més ampli, és a dir, no es tracta només de definir quin estat volem per un estat per Catalunya, sinó quin model de societat, quin model d'estat. És un procés constituent, per tant tot es pot redefinir de nou, crec que és això sí que és de democràcia radical, i és cert que pot afectar a partits d'esquerra, si jo no crec que tant, crec que té a veure com si relacionin amb això, i també és cert que aquí portem dos o tres anys parlant de la possibilitat d'un front d'esquerres, d'una civilització catalana, en això no s'ha avançat, hi ha hagut un procés polític extremadament interessant, que és el de la CUP, que jo crec que seguirà creixent i seguirà tirant endavant, però crec que es pot retroalimentar aquest procés de la CUP amb el que poden representar el procés constituent que han impulsat Arcadi Oliveres i Teresa Forcades. Bàsicament perquè jo crec que la CUP està agrupant més el sector 30-40 anys més polititzat o més tal, i crec que el procés constituent que estan llançant, si tira endavant, no afecta directament a la CUP, sinó que pot ajudar a ampliar aquest espectre. Per tant, sí, ho veig interessant. Ja s'ha de veure, però de moment l'únic que tenim és una presentació d'un programa, un manifest i poca cosa més. Vull dir, estan molt les beceroles com per saber si això anirà molt més lluny, però així d'entrada ho veig positivament.
Doncs Xavier Domènech, moltes gràcies per atendre Cugat.cat i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a fons.